Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
D'edat per la renovació del permís de circulació és una pregunta recurrent dels oients. Tenim en línia el senyor Pere Navarro, que és director general de Trànsit. Senyor Navarro, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit i bona hora.
Per què són el col·lectiu més vulnerable i per què en general els conductors desconfien més d'aquestes persones d'edat?
Desconfien per la desconfiança que hi ha respecte a la gent gran, que si tenen o no tenen les condicions. En tot cas, amb el tema aquest de la gent gran, el permís de conduir ve per directiva europea. Tot això està regulat a nivell europeu, entre altres coses, pel permís de conduir d'un país que és vigència per tots els països de la Unió Europea. A Europa no hi ha cap límit d'edat, ni haurà un límit d'edat que prohibeixi, a partir del qual es prohibeix el conduir. Per què? Perquè depèn de les condicions físiques psicològiques que pugui tenir aquesta gent gran, amb la qual et remets aquell examen psicotècnic i de condicions físiques i, a més, que pugui tenir el conductor. Aquesta és la línia que hi ha a tota Europa, i és que hi ha gent gran ja de molts tipus. Hi ha gent que està en perfectes condicions, amb una certa edat, i gent que encara molt més jove doncs està, d'alguna manera, més perjudicada, amb la qual cosa no hi ha, insisteixo que no hi ha cap país i no està tampoc aquí dintre de l'agenda posar un límit d'edat per limitar el conduir, per prohibir el conduir. Entre també, el que sí hi ha mesures que limiten la capacitat de conduir. És a dir, et poden posar, vostè pot, quan entenc que pot conduir, però amb un radi de 30 quilòmetres del seu domicili, és a dir, per poder anar al supermercat o a l'assistència sanitària o a poder veure la família, no anar tampoc viatges de nit, en fi, hi ha algunes limitacions que sí que es poden posar i que s'estan posant a la gent gran d'alguna manera per intentar adequar-ho a les seves condicions, a la capacitat de conduir.
En referència a un dels aspectes que tractava, senyor Navarro, la Natalí, oient, diu: a Suïssa hi ha un sistema molt pràctic. La gent gran pot demanar una renovació local. Això significa que sense agafar les autopistes pot fer trajectes en un radi de fins a 15-20 quilòmetres de casa seva. Ens preguntem si és prou exigent la normativa europea en aquest sentit.
La normativa europea és la normativa consensuada per tots els països europeus. Home, i a Europa tenim països que són referents en el tema de seguretat viària, com pugui ser Suècia, com pugui ser Holanda, en fi, és a dir, no hem de nosaltres donar lliçons a altres països que fa molts anys que estan treballant en el tema de seguretat viària i que marquen d'alguna manera la pauta sobre aquestes condicions. Home, jo crec que també aquí hi ha dos temes. Una, que els exàmens aquests dels centres de renovació del permís de conduir, aquests exàmens que siguin rigorosos al màxim. Jo crec que aquí tenim un cert camí per recórrer. I després hi ha un altre tema, que és el que fa referència a una certa autoresponsabilitat i sobretot a l'entorn familiar, que és el que en un moment donat pot convèncer: escolti, mira, aquest senyor no està en condicions o no està en condicions adients per poder... Jo crec que aquí hi ha un aspecte de responsabilitat. Recordo que el RAC feia també proves a la gent gran, i això no tenia caire oficial, però deia: escolti, mira, si vostè té condicions o no, i quins problemes té per les seves condicions físiques per poder conduir. I t'apuntava quin era els teus punts febles, i això t'ajudava, o podia ajudar, o intentava ajudar la gent gran a prendre la decisió de si podia o no podia continuar conduint.
La Conxita diu: l'avi del meu marit va conduir fins als 100 anys, però no sortia del poble, ell no volia.
I ells mateixos també, jo crec que s'autolimiten a ningú, i a partir d'una determinat se li acudeix fer un viatge llarg, de nit, en fi, per la carretera. Ells mateixos es posen les seves limitacions per desplaçament relativament curt, per veure la família. I és que no tots són grans ciutats, és que hi ha gent que està visquent a pobles. Més el viatge aquest sense el cotxe és molt dur, és molt difícil. Llavors, a partir d'aquí se surten aquestes limitacions.
Senyor Navarro, ara anant al terreny del que és el balanç de l'any, com dèiem al començament, els canvis en la mobilitat soferts aquest 2020 arran de les restriccions han capgirat les dades de sinistralitat. Quin balanç en fan vostès?
Bueno, el primer de tot és que el confinament, el Covid, ho condiciona tot i també condiciona, ha condicionat tot el tema de la mobilitat i tot el tema de la sinistralitat. D'una manera, per fer-se una idea, els puc dir que l'any passat per haver 870 morts en accidents de trànsit, però aquesta setmana a l'estat espanyol hi haurà més morts pel Covid que durant tot l'any passat per accidents de trànsit. I aquí jo recordo un dia que va ser el 30 de març de l'any passat, en un sol dia van haver més de 900 morts pel Covid, pel coronavirus. És a dir, en un sol dia van haver més morts pel coronavirus que en tot l'any per accidents de trànsit a les carreteres. Què ha fet el coronavirus? Ha condicionat la mobilitat. És veritat, hi ha hagut un 25% menys de desplaçaments comparativament que l'any anterior. I això ha comportat que hi ha hagut un 21% menys de morts que l'any passat. Jo dic que l'any 2020 no és un referent per res. És un any excepcional, jo crec i espero que és irrepetible, i que ha tingut el reflex amb les dades aquestes de sinistralitat. Fins a tal punt de que tots plegats que estem treballant amb les estratègies de seguretat que hi ha de tots els països, pel 2021 al 2030, amb uns objectius de reducció del 50% que ens ha marcat la Unió Europea, cap dels països prendrà com any de referència el 2020. Tots es refereixen al 2019 per fer els seus plantejaments amb les estratègies de seguretat viària. I és un any especial, excepcional, insisteixo, esperem tots plegats que irrepetible.
Canviem full i mirem 2021, perquè, senyor Navarro, una altra pregunta recurrent dels nostres oients ha estat al voltant de la limitació de circular amb patinet per les voreres. Mira que s'han queixat i queixat. Hem començat l'any amb l'entrada en vigor de la nova normativa de trànsit i també amb la regulació de vehicles de mobilitat personal o BMP d'una o dues rodes, com els patinets elèctrics. No sé si ens en sortirem.
Bueno, parlava de la gent gran. La gent gran que són, tenim com 9 milions i mig de gent gran, que tots voten. Cal no oblidar que la gent gran vota, amb la qual marcaran l'agenda de la mobilitat, de la seguretat vial i de moltes coses en aquest país. Marquen l'agenda, marquen l'agenda. En temes de mobilitat, gent gran, li diria que són els grans usuaris del transport públic. Les empreses de transport públic ho saben i estan adaptant els seus serveis a la gent gran. I l'altra consideració de la gent gran és que camina molt, o per prescripció mèdica o per raons de salut. Caminen molt, amb la qual cosa estan donant un pes i una importància als desplaçaments a peus que abans no hi eren. Vostè posava com a exemple la prohibició de la circulació dels patinets per la vorera. Aquesta ha sigut una reivindicació de la gent gran. Escolti, miri, caminem molt i volem les voreres per caminar. No volem ni bicicletes ni patinets. Una mica ho he estudiat i recollint aquesta reivindicació, que sembla lògica i raonable, s'ha prohibit anar en bicicleta i en patinet per la vorera, el qual és de sentit comú i tothom ho ha estat content i ningú ho ha qüestionat. Però insisteixo en la importància dels desplaçaments a peus, que això és la gent gran la que hi ha darrere i la que ho reivindica.
Ens ho diu el senyor Pere Navarro, director de la DGT i responsable d'implantar el carnet de conduir per punts durant el seu mandat. Gràcies a això es va assolir una importantíssima reducció de sinistralitat viària. El 2009 va ser guardonat amb el Premi Mejor Ingeniero del Año pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Madrid. I què és la vida en si, la vida per Pere Navarro?
Pues jo crec que el més important és la vida. I probablement una de les diferències entre els països desenvolupats i els que estan en vies de desenvolupament és el valor que es dona a la vida humana. Aquí, a Europa, en fi, la vida està al centre de tot i les polítiques estan d'alguna manera orientades a preservar, a cuidar, a mimar el que és la vida. I quan un viatja per Àfrica o per Sud-amèrica, se n'adona que la diferència és que allà la vida humana no té el mateix valor ni de lluny del que té aquí al nostre territori. Amb la qual cosa jo crec que això és el que hi ha darrere de la política de seguretat viària. Potser val a dir que en aquest país, que som molt autocrítics tots plegats, amb seguretat viària no ho devem haver fet malament, perquè quan un va al comparatiu europeu veurà, amb el rànquing que hi ha tota la Unió Europea, a Espanya, l'índex que té són morts per milió d'habitants, està per davant de França, estem per davant d'Àustria, estem per davant de Bèlgica, molt per davant d'Itàlia o de Portugal, i estem al mateix nivell que Alemanya. Amb la qual cosa, això jo ho dic, ai, ningú donava 5 cèntims pel nostre país, perquè deien, bueno, això dels espanyols són individualistes, els hi agrada molt la festa, els hi agrada veure, ho relacionen les festes, els hi agrada agafar el cotxe per anar a la platja o per anar a la muntanya, amb la qual aquests no deuen tenir un i ho tenen molt difícil, però al final, quan s'hi han posat, ens n'hem sortit i amb uns resultats que jo crec que són raonables.
Doncs senyor Pere Navarro, director de la DGT, gràcies per la feina que fan i per atendre'ns aquestes hores, i que tingui molt bona nit i molt bon any.
Bona nit.